Info Migdia, amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, arrenquem edició informativa Ràdio Calella Televisió. Avui divendres 13 de gener, ho fem com sempre amb els titulars de les notícies del dia amb Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Comencem. Esquerra proposa un compromís de ciutat contra el malbaratament alimentari.
El partit ha enllestit una moció que parla sobre l'impacte del malbaratament a nivell econòmic, social i mediambiental. També fa referència a diverses iniciatives com Too Good To Go, una aplicació per donar sortida als excedents del dia, o el que ha dut a terme la Fundació Espigoladors a la zona agrícola de la Baixa Tordera.
Avui coneixerem quina és aquesta tasca de la Fundació Espigoladors. En un altre ordre de qüestions, el Consell Comarcal que anuncia que donarà feina a 6 persones transgènere durant un any.
Es tracta del programa Treball i Formació impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat per la Generalitat, el Ministeri de Treball i el Consell Comarcal del Maresme.
I la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca de l'Alt Maresme, farà una concentració per demanar solucions al problema de l'habitatge. On?
La plataforma ha realitzat un escrit on demanant que la llei d'habitatge aprovada el 2015 sigui amb caràcter retroactiu. Es reuniran el 17 de gener a 7:45 al carrer Major número 26 de Pineda de Mar.
I el primer dels barbuts arriba aquest diumenge portant fred rigorós aquí a primera línia de mar.
La festivitat de Sant Pau Ermità el 15 de gener obre l'anomenada Setmana dels Barbuts, que coincideixen els tres sants que tradicionalment es presenten amb una llarga barba associada al fred i la neu. El responsable del Servei Meteorològic del Maresme, Quim Serra, va avançar que aquest any es complirà la dita i que si coincideix amb un temps inestable, no seria estrany veure la platja nevada.
Avui també escoltarem a l'informatiu la previsió meteorològica pel que queda de divendres i també per aquest cap de setmana. I en plana cultural, Fàtima, que aterra demà el cicle cultural.
Una obra sobre les drogues, la pèrdua i la societat abandonada que conviu en un dels barris cèntrics com el Raval de Barcelona. La representació tindrà lloc demà a les 9 a la Sala Mozart, amb entrades encara disponibles al portal entrepolis.com.
Cada any es llancen més de 246.000 tones d'aliments aptes pel consum humà. I això només a Catalunya equival a 135 quilos per persona, segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya, que Esquerra recull en la moció contra el malbaratament alimentari que portarà al debat del pròxim ple municipal. El partit de l'oposició proposa que al llarg d'aquest trimestre de l'any, d'aquest 2023, es redacti un pla local on es traci el full de ruta per reduir la quantitat de menjar que s'acaba llançant o desaprofitant, tant a nivell domèstic com també comercial i de restauració. En el seu argumentari, els republicans també incideixen sobre les conseqüències d'això a nivell social i mediambiental.
La pobresa alimentària i l'impacte sobre el medi ambient de la producció de menjar que no s'aprofita són alguns dels aspectes que recullen en la moció d'Esquerra per tirar endavant un pla local contra el malbaratament. Pilar Rocafort és regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Calella.
Hem de tendir, no?, aprofitar els recursos que tenim, aprofitar els recursos del territori al màxim i que aquest aprofitament també reverteixi en millores per a les persones que tenen dificultats d'accedir a aquests recursos. I en el tema de l'aliment, de l'alimentació, doncs és molt clar.
El Partit Republicà proposa que els consells de serveis socials i de salut s'impliquin en la redacció del document i que es defineixin accions que comprometin els agents socials i econòmics de Calella, comerços, establiments de restauració col·lectiva, restauració, empreses de distribució i el mercat municipal, sense oblidar la ciutadania, per qui es planteja una campanya de sensibilització permanent, tenint en compte que, segons dades oficials, la major part del malbaratament alimentari es produeix en l'àmbit domèstic. La moció es debatrà en la pròxima sessió del ple municipal que encara no s'ha convocat.
Esquerra, que també posa d'exemple en aquestes bones pràctiques contra el malbaratament alimentari a la Fundació Espigoladors. Avui hem volgut conèixer també quina és la seva funció, quina és la tasca que estan desenvolupant. De fet, espigolar és l'activitat de recollir les fruites i verdures del camp que han quedat descartades del circuit comercial, ja sigui per un excés d'oferta o per qüestions d'estètica. Aquesta és la raó de ACE i el que dona nom a aquesta fundació, una organització que treballa des del voluntariat per tal de reduir i prevenir el malbaratament alimentari i alhora per fomentar el dret a una alimentació saludable i sostenible. Un altre dels seus objectius és acostar al món rural i posar en valor l'agricultura del país. Com dèiem, Esquerra s'hi refereix com a bona pràctica, com a pràctica exemplar en aquesta moció que es debatrà en el pròxim ple municipal.
La Fundació Espigoladors té la seu al Prat de Llobregat, però actua arreu del territori. Fins i tot, durant un temps, ha estat activa la zona agrícola de la Baixa Tordera, amb ganes de tornar-hi. Anna Grau és la responsable de comunicació.
Nosaltres el que fem és mitjançant amb convenis amb productors i productores de tot el territori anar a espigolar, anar a buscar, a recollir aquests aliments després que el productor ja hagi fet la collita principal. I ho fem amb l'ajuda de voluntaris i voluntàries. Ara mateix tenim a la nostra borsa de voluntariat 3.000 persones apuntades i col·laborem amb uns 200 productors i productores de tot el territori, no? Com et deia, sobretot al Parc Agrari del Baix Llobregat, a la zona del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i també la zona de la Baixa Tordera.
I quina és la sortida que es dona a aquests productes espigolats? Doncs majoritàriament es distribueixen entre entitats del tercer sector per cobrir les necessitats alimentàries de persones en situació de vulnerabilitat.
Sovint, la majoria de vegades són les mateixes entitats que ho venen a buscar al camp. Vull dir que són productes que a vegades en menys de 24 hores arribaran doncs, a aquestes famílies. Els fem arribar allà, no? Una mica per això que et deia a l'inici. Doncs garantir que aquest dret a l'alimentació sigui cada cop més real i també com reforçar molt la idea que el dret a l'alimentació ha de ser saludable. Al final ho ha d'incorporar la paraula o el concepte de saludable. Quan va néixer Espigoladors, un dels problemes que vam detectar a l'inici és que potser hi havia falta de producte fresc en aquests bancs d'aliments o en aquestes entitats socials que repartien aliments.
La Fundació Espigoladors és una organització sense ànim de lucre creada l'any 2018 i que s'alinea amb els ODS de les Nacions Unides per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de la societat com a part d'una nova agenda global del desenvolupament sostenible. En 4 anys de funcionament ha aconseguit recuperar 2.260 tones d'aliments i evitar l'emissió de 1.555 tones de CO2 a l'atmosfera. A més, ha dut a terme més d'un miler d'accions de sensibilització amb el lema Jo no llenço.
Stop Desahucios farà una concentració a Pineda de Mar per demanar solucions al problema de l'habitatge. Serà el 17 de gener. L'entitat, a través d'un escrit, reclama que la llei d'habitatge sigui amb caràcter retroactiu. A més, creuen que aquest nou marc legal ha de tenir en compte les necessitats dels afectats i que han de sorgir d'ells mateixos.
La PADEL al Maresme es concentrarà contra el problema de l'habitatge a la comarca. Segons Marta Fornieles, presidenta de la plataforma contra els desnonaments, la qüestió resideix en el fet que els bancs s'han aprofitat de la crisi que hi va haver amb l'esclat de la bombolla immobiliària.
Bueno, les caixes o els bancs s'han aprofitat espoliant i expropiant des dels diners fins a les propietats i que, bueno, a nivell social les administracions encara estan desbordades.
L'alt nivell d'atur és un dels factors que més agreuja aquesta problemàtica. La desocupació provoca impagaments que fan que els propietaris acabin desnonats. Per Fornieles és una situació de gran emergència social. De fet, el nombre de persones que es queden sense habitatge provoca un agreujament de l'ocupació.
Moltes d'aquestes persones han vingut des d'inici perquè els bancs li van prendre la casa. Després van volgut un lloguer, no l'han pogut pagar, s'han tornat a quedar a l'atur. Per exemple, recordo a Calella d'una parella que per avalar un fill vivien a sota el pont de la Riera de Calella i després van anar a ocupar una casa que també va deixar allotjar la policia.
Per aquesta mateixa raó es concentraran el 17 de gener per llegir el seu escrit, del qual diuen volen que arribi al Parlament i al Congrés perquè es tinguin en compte les necessitats.
Nosaltres volem amb aquest escrit arribar-hi al Parlament i al Congrés de Diputats perquè aquesta llei sigui estudiada. Creiem que ha de sorgir dels propis afectats el que necessitem. el que volem i que se'ns faci justícia social, que se'ns reconeguin els nostres drets.
La concentració tindrà lloc al carrer Major número 26 de Pineda a 7:45 del vespre.
10 minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a l'info d'avui divendres 13 de gener. El Consell Comarcal és notícia avui també. Ha obert una convocatòria per la contractació de 6 persones transgènere que durant un any desenvoluparan feines administratives a l'Arxiu Municipal o bé als serveis comarcals d'atenció LGTBI d'igualtat o bé en algun dels 19 ajuntaments de la comarca. El programa Treball i Formació és una mesura per fomentar l'ocupació de cara a les persones que pertanyen a col·lectius amb més risc d'exclusió sociolaboral.
Durant 12 mesos, les persones seleccionades treballaran als equipaments del Consell Comarcal o als ajuntaments de la comarca fent treballs administratius. Un programa que, segons Agarda Audut, tècnica del programa Treball i Formació, és molt individualitzat.
El que ofereix és, per una banda, un contracte laboral a jornada completa durant 12 mesos en els equipaments del Consell Comarcal o bé en algun ajuntament de la comarca del Maresme, en un dels 19 ajuntaments. Després ofereix una formació transversal entre 60 i 80 hores que les treballadors fan en el seu horari laboral durant el període de contracte i, a més, un acompanyament específic individualitzat. Llavors, doncs és un programa que és molt personalitzat i adaptat a les necessitats de cada treballador.
És la 14a edició d'aquest programa i com a novetat s'han introduït noves línies d'actuació. Fins ara anava enfocat sobretot a dones en una situació d'atur i a persones en situació de desocupació de llarga durada. Enguany s'amplia el rang de persones destinatàries de la renda garantida, dones en situació de violència masclista i també transgèneres. Aquestes últims seran els que en aquesta edició podran beneficiar-se d'aquest programa. Agarda Dut explica per què s'ha decidit incorporar aquest col·lectiu.
De fet, el col·lectiu transgènere i segons les estadístiques és un dels col·lectius més al qual s'ha demostrat que estan en situació d'exclusió sociolaboral i, per tant, com és un col·lectiu al qual es considera que té més dificultats i aquest programa està adreçat per les persones amb més risc d'exclusió sociolaboral, doncs, doncs és un dels col·lectius que s'ha incorporat.
Totes les persones que vulguin inscriure's han d'enviar el seu currículum al Consell Comarcal del Maresme. Per poder participar, s'ha d'estar inscrit com a demandant d'ocupació i tenir com a mínim la titulació de batxillerat. A més, hauran de signar una declaració responsable assegurant que es declaren persones transgènere. Els currículums s'acceptaran fins dilluns vinent. A tot aspirar, dimecres 18 de gener es començaran a fer les entrevistes perquè l'1 de febrer les 6 persones seleccionades ja puguin ocupar els seus nous llocs de treball.
Saúl Gordillo ha estat citat a declarar com a investigat al jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona el pròxim 26 de gener per l'acusació d'agressió sexual a una redactora del diari digital principal que ell dirigir. Els fets, segons la denúncia, es van produir el 20 de desembre a la Sala Apolo, a Barcelona. Això era durant la festa de Nadal de l'empresa. El periodista calellenc va ser primerament cessat, apartat del seu lloc de feina, després sí, cessat.
Segons publica el periòdico i recullen altres mitjans, Gordillo seria interrogat el 26 de gener després d'haver sol·licitat un canvi de data per compromisos professionals. El jutge també ha citat a declarar denunciant per corroborar la seva versió. Segons ha transcendit de la denúncia, l'exdirector del Digital Principal i Catalunya Ràdio, qui va ser màxim responsable dels mitjans digitals de la corporació, li va posar la mà per dins els pantalons. La denunciant va patir un atac d'ansietat i va haver de ser socarreguda pels seus companys. Els Mossos han entregat al jutge les imatges gravades per les càmeres de l'interior de la discoteca en què es veu a Gordillo i a la noia a la barra del local. En el seu interrogatori, davant dels Mossos, Gordillo va negar la presumpta agressió sexual i va insistir, a preguntes del seu advocat, que estava interessat que la policia analitzés les imatges recollides per la càmera.
De fet, una altra jove redactora, també del Principal, va presentar una altra denúncia per fets similars que haurien ocorregut aquella mateixa nit.
En aquest cas, la presumpta agressió sexual suposadament va passar al cotxe de Gordillo, on la jove es va despertar, segons la seva versió, de sobte i sense saber on era. L'endemà, aquesta persona es trobava malament i van a fer-se unes anàlisis en què se li va trobar una substància sospitosa. Aquesta denúncia ha anat a parar a un jutjat de Badalona. Per ara, no s'ha acumulat a la que està en tràmit el jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona.
Altres notícies de comarca. L'Ajuntament de Pineda informa que el pàrquing de Tribala quedarà tancat a partir de dilluns per l'inici de les obres del nou CAP, que s'ubicarà al mateix emplaçament. La pèrdua de places d'estacionament a l'entorn d'una cinquantena quedarà compensada a prop als espais que es condicionaran als carrers pròxims, que passaran a ser de zona verda durant tot l'any i, per tant, amb prioritat d'aparcament per als residents. En concret, això serà els carrers Moragues i Barret, Tribala, Àngel Guimarà, Ignasi Iglesias i també el carrer Tarragona. En total, les places beneficiades per aquest canvi és superior a les 250. L'actual centre d'atenció primària de Pineda, situat al carrer Tarragona, serà substituït per aquesta nova edificació a Tribala. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a la Generalitat de Catalunya, que han adjudicat la construcció amb una inversió que supera els 4 milions i mig d'euros i una durada prevista de les obres de, com a mínim, 2 anys. Més coses, Mossos ha detingut 6 persones acusades de cometre diversos robatoris de vehicles, conducció temerària i atemptat contra els agents de l'autoritat. De fet, se'ls imputa la sustracció d'una furgoneta a Vilassar de Dalt. Es va interceptar en la inspecció d'una nau a Badalona, que és on guardaven els objectes que, presumptament, havien robat, des de televisions fins a caixes de material esportiu o passant per instal·lacions de plaques fotovoltaiques. Els 6 detinguts, que han quedat en llibertat amb càrrecs després de prestar declaració davant del jutge, tenen edats compreses entre els 23 i els 38 anys. La seva detenció va ser possible gràcies a l'actuació d'un sergent dels Mossos que, estant fora de servei, va seguir un turisme i una furgoneta per la carretera B10 perquè circulaven amb plaques de matrícula tapades. El cos policial explica que també aquest sergent va veure que els ocupants portaven la cara amagada en passamuntanyes. Això va passar el 10 de gener, s'ha donat a conèixer ara, la detenció es va efectuar, com dèiem, a Badalona, el sergent va estar informant en tot moment a la sala regional de comandament dels Mossos d'Esquadra de tots els moviments que estava fent fins arribar a la nau. I a Mataró, la policia local ha imposat més d'un miler de denúncies a usuaris de patinets i bicicletes per incompliments de la normativa de circulació, això en els últims 2 anys. En concret, durant el 2021 es van interposar 441 sancions i van ser 627 el 2022. S'atribueix aquest increment a l'augment també exponencial del parc de vehicles de mobilitat personal i del fet també que s'han dut a terme campanyes de control específiques per part dels policies. El gruix de denúncies són per circular per voreres i zones de vianants, també per portar un acompanyant o conduir sense casc o utilitzant el mòbil. El gruix de denúncies, com dèiem, són aquestes. Les sancions oscil·len entre els 90 i els 200 euros. En aquells casos en què la infracció l'hagi comès una persona menor de 18 anys, hauran de respondre de la multa pares, tutors, acollidors o guardadors legals. Sant Pau Ermità, Sant Maure Abat i Sant Antoni Abat, el patró dels animals, són els 3 barbuts que han de portar el fred. Aquest any la dita catalana es complirà i ja aquest diumenge es farà evident el canvi de temps que s'apuntava aquests darrers dies. Aquest diumenge és Sant Pau Ermità, 15 de gener. Els termòmetres han de baixar i molt, fins a arribar als 0 graus a les poblacions costaneres del Maresme, això a mitjans de la setmana vinent. 0 graus, si no, és que entren a valors negatius.
Els models meteorològics apunten que la setmana dels barbuts portarà un descens brusc de les temperatures per l'entrada del vent del nord. El responsable del Servei Meteorològic del Maresme, Quim Serra, avança que diumenge hi haurà un gir radical de la situació que s'allargarà la setmana vinent fins a arribar a valors negatius.
Ara tindrem una entrada de vent del nord que es començarà a produir aquest diumenge. De fet, diumenge tindrem un canvi radical de temperatures perquè el dia començarà amb temperatures que tornaran a ser molt suaus durant la nit, molt suaus, i l'acabarem amb xàfecs, tempestes i una baixada impressionant de les temperatures d'uns 7 o 8 graus. Val? Per tant, la temperatura baixarà, el que deia, de forma notable. I això anirà a més al llarg de la setmana. Dilluns i dimarts potser no es notarà tant perquè farà vent, i el vent tothom sap que no deixa que l'aire fred s'estanqui, per tant, que acabin de baixar les temperatures, tot i que la sensació de fred, la sensació tèrmica, serà marcada dilluns i dimarts, però sobretot dimecres i dijous és quan podem tenir la situació més crítica pel que fa a baixes temperatures. Si es compleixen els mapes d'avui, aquí a Calella, concretament, a la nit de dimecres a dijous podríem fregar els 0 graus de mínima i la nit de dijous a divendres podríem arribar per sota dels 0 graus, al voltant d'un grau sota 0 aquí a Calella.
De cara a la setmana vinent, s'espera que nevi al Pirineu, però en principi no es preveuen pluges generalitzades. El responsable del Servei Meteorològic del Maresme les descarta per dilluns i per dimarts, però està per veure què pot passar a partir de llavors a cota zero.
La incògnita la tenim ara mateix dimecres, dijous, a veure què passa, perquè hi haurà moltíssim aire fred, sobretot a les capes mitjanes de la troposfera. Estem parlant que ara mateix, per exemple, a uns 5.500 metres d'alçada tenim una temperatura de 19 graus sota zero. Cuidado, 5.500 metres d'alçada, 19 graus sota zero. Doncs bé, el dimecres i el dijous tindrem, atenció, 37 graus sota zero en aquella alçada. Per tant, això podria acabar, si les condicions en superfície són òptimes, amb una mica de rebuf de la tramuntana del nord de la Costa Brava, que aquí ens arribin vents més humits, podria deixar precipitació. En cas que hi hagués precipitació dimecres i dijous, serien en forma de neu absolutament a qualsevol cota. Però per això hi ha d'haver precipitació, i ara per ara sembla que no n'hi haurà.
Bé, estarem pendents del que pugui passar en els pròxims dies, també de com evoluciona la previsió meteorològica, sigui com sigui, sí que està confirmat que per aquesta setmana dels barbuts espera assolir les temperatures més baixes. Diuen des del Servei Meteorològic del Maresme, les més baixes des del novembre del 2021. Recordem que les estadístiques indiquen que aquest últim any, el 2022, ha estat el més càlid dels últims 109. De fet, des que l'Observatori Fabra en guarda el registre, unes temperatures que s'han mogut a l'entorn dels 2 graus per sobre de la mitjana. De fet, aquest últim desembre, sense anar més lluny, s'ha arribat a màximes anormalment altes, molt altes, fins a 20 graus aquí al Maresme, deixant-nos unes diades, si us recordeu, de Nadal i Sant Esteve, de màniga curta. I ara els esports, amb Badoi Char.
Repassem l'agenda esportiva per aquest cap de setmana que ve farcida de partits pel que fa als nostres primers equips. Comencem parlant de futbol. El club de futbol Calella, després de la derrota la setmana passada, jugarà a casa contra el Mataronesa. Ho farà el diumenge a partir d'un quart d'una del migdia. Pel que fa a l'handbol, partit important contra la cooperativa Sant Boi, els dos primers classificats a la Lliga. La Unió Esportiva Handbol Calella, en aquesta penúltima jornada de Lliga, ha d'intentar sumar per quedar primer en aquesta primera fase. El partit es jugarà a la pista del cooperativa Sant Boi demà dissabte a les 6 de la tarda. I pel que fa al bàsquet, partits a al pavelló municipal d'esports, els nois jugaran contra el Santa Susana a les 4 de la tarda i també demà dissabte a partir de 7:45 del vespre les noies del Club Bàsquet Calella s'enfrontaran al Manlleu. Pel que fa al matí, el dissabte, les pistes de la Muntanyeta seran a la seu del Cross Ciutat de Calella. Des de les 9 del matí fins pràcticament la 1 del migdia hi hauran diverses curses del Cross Ciutat de Calella en les seves diferents categories. I en tenis taula, el dissabte a les 4 de la tarda, el Termo Tour Calella, els nois jugaran contra el Borges, a la pista del Borges. I pel que fa a les noies, el Suris Calella jugaran una nova jornada de Lliga en el seu model de concentració, és a dir, el dissabte jugaran 4 partits, un contra el Vic, l'altre contra la Garriga, contra el Badalona i contra l'Ateneu. I per acabar, parlem de natació. El diumenge a la piscina municipal d'esports, des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, el Club Natació Calella celebrarà la seva diada social.
La Sala Mozart acollirà demà l'obra teatral Fàtima, una coproducció del Lliure amb el Grec de Barcelona, escrita i dirigida pel dramaturg Jordi Prat i Coll, una obra sobre els misteris del cervell, el prodigi dels records, la vilesa, la innocència i la soledat ambientada al Raval de Barcelona.
Alegra-te la teva joventut. Sigues feliç.
Una noia s'endinsa en un viatge perillós cap a la drogadicció per suplir un dolor derivat d'un fet traumàtic. Aquest és l'argument de Fàtima, una obra de teatre fosca on les drogues són l'excusa per parlar de realitats que sovint preferim ignorar. La representació teatral, dirigida per Jordi Prat i Coll, vol donar a conèixer les realitats que es viuen al barri barceloní del Raval, un barri estigmatitzat i molt vinculat amb la delinqüència. Així ho explicava la protagonista de l'obra, Caral Casasalla, qui encara a la Fàtima.
Ens transporta a un lloc de pèrdua molt gran, de no saber què fer-ne de la vida, d'arribar al límit. Nosaltres sempre parlàvem de quin és el punt d'inflexió en què una persona decideix entrar al món de les drogues o fins i tot, no és el cas del personatge de la Fàtima, però en d'altres personatges, de viure al carrer. I en aquests personatges que es representen i que es veuen a Fàtima no hi ha una, o sigui, no hi ha una tornada, no? Es queden allà i hi ha una pèrdua d'algú.
Els carrers del Raval seran l'escenari on un gat, una gavina, una dona que mira una pel·lícula o que ho intenta, un traficant i un home amb un caminar peculiar es trobaran personatges d'un text construït amb frases breus disparades contra un públic que s'enfrontarà a una realitat crua i violenta. Durant el transcurs de l'obra, Fàtima s'anirà trobant amb aquests personatges que també han quedat exclosos de la societat, com el sense sostre o el traficant. A Casasalles l'acompanyen davant de l'escenari, damunt de l'escenari, una potent Mercè Arànega, qui representa la dona de la Filmoteca, Albert Auseller o Tilda Espluga. L'espectacle es podrà veure demà a les 9 a la Sala Mozart, amb entrades disponibles al portal entrepolis.com. I molt atents, perquè avui a 6:15 farem el sorteig en directe a una Maresma per aconseguir una entrada doble per l'espectacle de demà a les 9.
Meti Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs acabarem amb la previsió meteorològica pel que queda de divendres i també per aquest cap de setmana. Altra vegada connectem amb el Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Mentre esperem que la setmana que ve sigui una setmana gèlida, una setmana marcada per l'ambient de rigorós hivern, sobretot a mesura que avanci la setmana, de moment avui continuarem amb un temps sense massa complicacions. Això sí, aquest matí amb el cel força tapadot, però per núvols alts i mitjans, que taparan el cel, però que com tothom sap són núvols amb poc desenvolupament i que per tant no acostumen a deixar precipitacions. Fins i tot cap aquest migdia s'anirien trencant i aquesta tarda es presenta bàsicament assolellada, amb unes temperatures que més o menys es mantindran com les d'ahir. Així han estat les mínimes i les màximes aniran en la mateixa direcció. Pel que fa als vents, en conjunt, fluixos, aquesta tarda de fet seran molt febles, pràcticament encalmats i per tant molt variables, uns vents poc destacables amb la mar arrissada. De cara a demà, demà dissabte s'espera una situació marcada pel vent de Garbí, vent del sud-oest que serà moderat i que farà que tinguem temperatures d'entrada més altes, més suaus a les hores centrals del dia, malgrat les mínimes es mantindran pràcticament sense variacions. Diumenge el temps comença a canviar. Arriba una primera pertorbació, no és massa activa, malauradament sembla que de precipitacions els pròxims dies no n'hi haurà gaires, però sí que de cara a diumenge la temperatura anirà a la baixa al llarg del dia, fins al punt que les mínimes, ja ho hem anat dient aquests últims dies, es registraran a última hora de la jornada. Per tant, temperatures que baixaran diumenge, també les màximes, amb vents fluixos de mar cap a terra, i durant la tarda-vespre, doncs sembla que podríem acabar tenint alguns ruixats, algun xàfec localment de caire tempestuós aquí a la comarca. Ja ho, això ho acabarem de veure aquesta tarda, en la predicció d'aquesta tarda, però a priori, ara per ara, doncs sembla que el temps es complica, sobretot pel que fa a la tarda i vespre de diumenge. Després, dilluns, la situació que ve marcada per aquesta entrada d'aire fred, però encara amb vent aponentat, que serà moderat o fins i tot amb alguna ràfaga forta, entre dilluns i dimarts, i per tant les temperatures no acabaran de baixar del tot. Ara bé, a partir de dimecres, quan el vent s'encalmi, la temperatura caurà literalment en picat. I, de fet, la nit de dimecres a dijous ja podríem tenir valors negatius fins i tot a prop de la costa, al voltant de 0 graus, 1 grau, un grau positiu aproximadament cap a l'interior de la comarca. La matinada del dijous preveiem temperatures de 3 a 4 graus negatius i la del dijous al divendres encara podien baixar un grauet més les temperatures i, per tant, podia glaçar a la mateixa franja costanera en molts punts de la comarca. Dijous les temperatures màximes encara baixarien una miqueta, sembla que divendres de la setmana que ve començarien a recuperar-se i aniria menys aquesta entrada d'aire fred que tindrem, com dèiem, i que s'iniciarà a partir de diumenge. En definitiva, de moment, precipitacions poques, però almenys s'haurà acabat aquesta primavera, aquest temps primaveral que hem tingut durant els darrers dos mesos.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Hem sentit les senyals horàries de 2:15 del migdia. Moment de posar punt i final a l'info d'avui divendres amb Naomi Esteve, qui tornarem a escoltar a partir de les 4 de la tarda en el programa per tancar la setmana de l'Ona Maresma. Amb quins continguts, Naomi?
Doncs avui parlarem amb Joan Maria Dotre, responsable de l'Urban Sketching, i és que a Canet han aparegut uns dibuixos arreu del poble que el decoren. Avui parlarem amb el responsable d'aquests dibuixos fets a llapis. També parlarem amb Anna Maria Villallonga del Festival Tiana Negra. Vindrem amb les estrenes de cinema, les gran pantalla i també a plataformes. Parlarem del concurs de teatre de Pineda i acabarem la setmana amb les activitats que té preparada la Biblioteca de Calella per aquest primer trimestre de l'any.
Doncs molt bon programa, Naomi. Fins dilluns. Agraïments avui també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem amb més notícies, com dèiem, dilluns, puntuals a la una. Fins llavors, que acabeu de passar. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.